Us volem donar les gràcies per fer novament líder d'audiència al divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio els diumenges de 9 a 10 de la nit.
Any 50, al Vendrell. En Jordi segueix el peces per tot arreu. Només té 10 anys, però ja vol treballar. Traginya llenya, amunt i avall. No se'n cansa mai. L'avi Salvador pateix en veure'l. És un nen molt sensible i a la vegada molt intel·ligent. Vol ser enginyer i s'emociona ballant sardanes. L'espera una vida lligada a la indústria paperera. I també al mar Mediterrani, al Cabanya, Barcelona, Cadaqués i Roses. Avui al divan un empresari important que ha fet de la discreció una manera de fer i de ser. Una persona, podríem dir, amb una riquesa polièdrica, econòmica, cultural i humana. Benvingut a bord del divan, senyor Jordi Mercader.
Moltes gràcies.
S'hi troba bé vostè en aquest vaixell? Que, com el veu? A veure, perquè vostè aquí ens el pot organitzar, les naus, tot plegat, que com ha d'anar això?
Encantat, és com si estigués en un pont de comandament.
Ja s'hi veu, ja s'hi veu vostè en el pont de comandament per dirigir aquest nou món... Aquesta peça ens l'ha triada vostè, senyor Mercader. Per què?
Perquè va ser la primera peça de música clàssica que em va emocionar, per dir-ho d'alguna manera. Em va obrir el món de la música, de la cultura, amb una edat amb la qual això no era gaire corrent. Devia tenir, no sé, 15 o 16 anys. Això ha fet que després la música clàssica per mi ha sigut un element de confort i de satisfacció i d'emocions magnífiques. Per tant, tinc un gran record. És una peça senzilla, per altra banda, per escoltar, i molt agradable.
Però té un gran record, i si veiés el record en imatges, què hi veu vostè? Com es veu a vostè? Què està passant en aquesta pel·lícula, aquest moment?
Bueno, en quin moment? Aquest d'aquí és una mica particular, ara... Tinc quasi 82 anys.
Però jo l'he vist pujar els tres pisos per arribar a l'estiu.
Sí, però... Mira, 80 anys, per dir-ho d'una forma. Enrere és una cosa que, per una banda, porta molts records i molta intensitat, i, per altra banda, un repte molt gran.
Quin és el repte?
Què faràs a partir d'ara?
I què farà a partir d'ara, senyor Mercader?
Molta activitat. L'important és tenir un punt d'il·lusió, llocs on poder-la aplicar, i menys important, per dir d'alguna manera, la rellevància d'aquelles coses que estàs pensant.
La rellevància pública social. Ara és la rellevància personal.
Personal.
Íntima,
Íntima.
I què li fa il·lusió ara?
Bueno, moltes coses, És a dir, a veure, coses que van des d'algo tan simple, com és l'agricultura.
L'agricultura, però no el veig fent de pagès, o sí?
Faig de pagès, sí.
Ah, sí?
Sí, faig de pagès, mica de pagès,
Però fa créixer tomàquets?
Faig créixer blat,
Blat.
Blat, ordi, I després que cuidin d'un ramat de cabres i ovelles, és un món que torna a la natura, torna al començament, que està molt bé, i t'ocupa, i pot ocupar tot el que vulguis,
Cereals, en essència.
Exacte, i bestiar.
Bestiar.
És una cosa que és complexa. I, per altra banda, el món de la cultura m'ocupa molt. És a dir, des de la Fundació Dalí, que és un element
que vostè n'és el president, però que fa molts anys que ja hi era com a patró, també, no?
30 anys fa.
30 anys. És cultura,
Sí.
Molt bé. Aquest és l'espai d'il·lusió i els llocs que va creant ara amb molta activitat,
Tota la que puc.
Tota la que pot. Avui parlem amb Jordi Mercader i Miró. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. I han vingut aquí els Beatles a dir que creuen en el dia d'ahir. Vostè que ens parla del dia d'avui.
Sí.
I no sé si el dia d'avui i el d'ahir, quin record li porta aquesta peça?
Això és una peça molt particular, perquè és una peça d'aquestes que t'emociona l'adolescència, la primera joventut, Però el més significatiu és que parla de la recuperació d'un error, per dir-ho d'alguna manera, eh? I la traducció literal és molt interessant, eh? A mi em va cridar l'atenció quan el vaig sentir. Vaig voler fer la traducció i em va interessar molt. I, per tant...
La reparació d'un error, diu, eh?
Sí, sí.
Molt bé, molt bé.
Un error d'ahir,
eh? Sí, sí, sí.
Que el vol recuperar el cantant, eh? Amb la tristor de veure que havia comès un error, eh?
Això li ha passat moltes vegades a la vida, a vostè, senyor Mercader?
Algunes, jo suposo que les normals, eh?
En
canvi, no he tingut un element de tristor al darrere de tot això. Eh? El que sí m'ha fet és que m'ha fet reflexionar, però no entristir en cap cas els errors.
Molt bé. Com ho diria per a les noves generacions? S'adona que amb alguna cosa s'ha equivocat i llavors què em fa en el cap? Com ho fa?
Bueno, jo diria que quan t'equivoques, hi ha dues... Ara improviso, però jo diria que hi ha dues reaccions. La primera és no encaparrar-t'hi. I la segona és trobar un mecanisme de com diria, de compensar-ho, eh? Una activitat nova, una nova il·lusió, eh? Un element que no et faci quedar-te amb el...
Encallat, allà, eh?
Amb el remor, del fracàs o de l'error que entens com tothom, eh?
Molt bé. A veure si el situem, senyor Mercader. Vostè va néixer a Portbou.
Sí, molt poc temps hi vaig estar.
Vostè sent que és com de Figueres?
Sí, jo em sento com de Figueres. Jo em sento un pordanès.
Ara, se sent un pordanès.
Un pordanès. És a dir, jo el triangle per mi de Figueres, Roses i Cadaqués és el que ha marcat la meva vida des del punt de vista d'arrelament. I em sento excepcionalment arrelat allà.
A veure si el podem situar en el temps i en l'entorn familiar. El pare va anar a França, no?, quan els franquistes van arribar a Catalunya el 39.
Sí, va anar...
A Argelès-sur-Mer, eh?
Va anar allà a Argelès, tot aquest... a Laval, després per venir cap aquí, i retornar... A la vida civil, per dir-ho d'alguna manera. Ell era funcionari de l'Estat.
Com els avis des de Manresa, no? La seva mare hauria de ser una crac, perquè això d'aprendre francès, parlant amb els gendarmes, jo he pensat, però que bona és, de la situació, que és complicada, entreu un aprenentatge positiu, perquè el pare d'en Jordi Mercader, del senyor Mercader, va ser depurat, fins i tot. Després faria el servei militar llarg a Salamanca, que era com una mena de reeducació. I tot això ho hem vist en aquest llibre biogràfic que li ha fet l'Andreu Claret, que com que és un gran periodista i a sobre és un gran novel·lista, doncs es llegeix com una novel·la. Explica'm aquest entorn polític de la família.
Bueno, no és gaire diferent de la burgesia que neix després de la guerra, Només té un element diferencial, i és de que passa molts anys a Figueres, i no tant perquè sigui Figueres, sinó perquè és un poble de frontera. Llavors, un poble de frontera té una característica molt peculiar, i és de que t'arriba, per dir-ho d'alguna manera, i ara fent-ho, posant-hi l'accent, t'arriba la informació, la democràcia, el coneixement de França d'una manera directa. Per exemple... rebent abans, 6 anys abans del reste de l'Estat, la televisió francesa.
La televisió francesa, La veia vostè.
La veiem, allò, encara recordo com el meu pare va portar la tele a casa, que estava plena de neu, fins que vam aconseguir veure una sombra allà, i al final veure el general de Gaulle parlant de la força de Frapp i la revolució a Argèlia, no?
Per, mira que engeguem ara la televisió. Ep!
En tant qu'ils sont des individus, car depuis que le monde est le monde.
Aquí sentim de gol d'una banda, mentre de fons estem sentint la sintonia de Cent Colonne a la Une.
Sí.
Deu haver sentit moltes vegades aquí el número 1 sobre Algèria.
Sí.
Tot això de primera mà. Oh, sense...
amb un silenci polític tremendo.
Eh? Un silenci a Catalunya-Espanya.
A Catalunya-Espanya, eh? És a dir, el món de la societat en aquell moment és una societat a la defensiva que pensa fonamentalment en el seu desenvolupament, per entendre'ns, socioeconòmic. I és tant per això. A les famílies, almenys a la meva, no es parla de política.
No es parlava de política.
Amb dificultat vaig arribar a saber la trajectòria del meu pare.
Amb dificultat perquè quan li demanava a vostè...
Això no funcionava.
No costava. No. Però vostè va tenir l'oportunitat de conèixer els dos casinos, no?, de Figueres. Sí. A mi això em sembla extraordinari, perquè eren dos mons, dues classes socials. Expliqui'ns-ho, això.
Bueno, a veure, el casino popular, per dir-ho d'alguna manera, és el casino Menestral. Estava a prop de casa, jo hi passava cada dia caminant, i en una ocasió vaig veure que hi havia molta cua de gent, xicots joves de la meva edat, que devien tenir entre 8 i 10 anys, una cosa d'aquest tipus. I vaig preguntar què anaven a fer allà. Anaven a aprendre a ballar sardanes.
Molt bé.
I allà vaig anar, m'hi vaig apuntar, i vaig anar tot sovint al casino Menestral a ballar sardanes, i les ballava i les ballo relativament bé, o raonablement bé.
Sí.
Inclús llavors comptava, repartia malament.
Ara li anava a dir, un empresari que sap veure i aixecar empreses que estan en fallida, les deu comptar i repartir, les sardanes. Sí. Què vol dir que no compta? Clar que compta.
Ara no ho sabria fer.
Jo no espero mai, sempre es tanca bé.
I després hi havia un altre casino, que era el casino de la burgesia, la burgesia benestant. Llavors Figueres és un país de funcionaris, de militars, de cap de partit i, per tant, magistrats, abogats, i país de frontera. I tot això es concentrava en un altre casino, a l'esport. Allà on hi naixia, per dir-ho d'alguna manera, la voluntat de la nova burgesia.
I vostè, en un es parlava català, a l'altre més aviat castellà.
Més aviat castellà, l'altre, sí.
Representaven dos mons diferents, i a banda vostè va conèixer el dels gitanos del Garrigal. I on es volia situar en Jordi?
Ah, no ho sabia. Jo descobria la vida. A mi, durant molt temps, la meva principal, com diria jo, dèria, era el descobriment que feia de les coses. Compaginar la vida amb els gitanets, els gossos i els focs de terra que hi havia en el campament de gitanos, sense que ho sapigués ningú, era perquè la tata, la noia que m'acompanyava teòricament al parc, era gitana.
Era gitana.
I en vés d'anar al parc anàvem al campament.
Llavors, vostè tenia un efecte, o sigui...
Era un gitanet més quan estava al campament.
M'ho diu un somriure, ho recorda bé, això, amb alegria,
Sí, sí, amb algun gos d'aquests allò... mal alimentat, per dir d'alguna manera.
Mira, i aquell moment... Ara el veig al llit... Que vostè sort de la estreptomicina, oi?
Sí.
Què va passar?
Pues que vaig agafar el tètanus, no el tètanus, que era allà una infecció, el tifus,
Tifus. I mentrestant, clar, ja hem vist abans que mirava la televisió i veia, doncs, pel·lícules com de Fritz Lang, no?
Sí.
Aquí?
No, allà em van portar, Metròpolis.
Metròpolis. Metròpolis, sí.
Metròpolis des del llit, quan tens això, 10 o 11 anys, és una... un impacte molt gran. És la primera pel·lícula que veig i que l'he vist després potser 10 vegades. Soc molt aficionat al cine també, i llavors m'ha agradat veure la, sobretot la versió llarga de Metròpolis. Una pel·lícula interessantíssima.
Vostè va conèixer persones que l'han marcat. Jaume Vicenç Vives, segur?
Sí, molt.
Per què?
Home, perquè el Jaume Vicenç era veí... de casa Roses.
De casa Roses.
Roses. Estava casat amb una noia Rahola, que vivíem tots al mateix lloc, un moment que no hi havia turisme a Roses. Devíem ser 50 berenejants, per dir d'alguna manera. I el Jaume Vicenç estava al costat de casa i d'alguna manera era molt amic de casa. I em veia com un bailet, per dir d'alguna forma, que corria per allà. Però quan vaig venir a estudiar a Barcelona... em controlava,
Anava controlava, que bo.
Una vegada al mes anava a dinar, un dissabte o un diumenge, a Cal Jaume Vicenç,
Que bé, no? No se sent afortunat, d'això?
Sí, era com un espectacle, perquè ell era com un patriarca,
sí,
en si en règim, per dir-ho d'alguna manera, i a més exercia de patriarca, El Jordi, què fas? Ja treballes? I dius, bueno, faig el que puc.
Vostè, diríem que ara l'he vist aquí al llit, però que ja d'abans, Manut, volia estudiar enginyeria, que a casa deuria sorprendre això, no? El seu pare, molts anys.
La veritat és que a l'hora d'estudiar, d'escollir una carrera, va ser una perdiu d'alguna manera, una petita vanitat. És a dir, vaig preguntar què era el que era més difícil en enginyeria i dic, això és el que faré. Jo no era gaire bon estudiant, per altra banda, o sigui que era tot un repte a l'acceptar això. Però bueno, vaig venir a estudiar aquí a Barcelona per entendre'ns com un noi de poble.
Com un noi de poble? Se sentia que vivia a la residència,
sí,
no?
Sí, però era, tenies que sortir de Figueres, agafar un tren. Jo encara en els primers anys, encara hi havia salvoconducte. Arribaves a l'estació de França amb una maleteta i tenies que anar a la residència d'estudiants que estava aquí a Sarrià.
Sí.
Agafant dos tramvies, i agafar dos tramvies per un noi de Figueres el primer dia, pensaves que no hi arribaria.
Però això ja era quan es va posar a estudiar, després de fer el preu, no?
Sí, després del preuniversitari.
Del preuniversitari, perquè de fet abans ho sentíem, no? Que vostè la primera feina ja tenia a veure amb aquella serradora que serrava en pins, construïa amb botes i bucois per a la indústria del vi, no? I fer pèl·lets. Això va ser la primera feina que tenia 10 o 11 anys.
11 o 12, si en tenia no me'n recordo. A més, em vaig fer pagar.
Això m'entusiasma. Què vol dir que es va fer pagar? Es veu ànima d'empresari.
No, perquè allò la família no volia que ho fes. Jo vaig dir que sí que ho volia fer. Llavors em van reptar, em van desafiar. Dic, bueno, però si ho fas, ho hauràs de fer com un treballador. Dic, però jo vull cobrar com un treballador. Dic, bueno, ho cobraràs.
Tenia 11 anys i què li van pagar? Perquè per traginar fustes?
Sembla que al final de 15 dies em van donar algo així com 20 pessetes.
Les va estalviar? Què en va fer?
No me'n recordo, ni idea. No, res de particular.
El primer sou ho va considerar com el primer sou?
No. El primer sou el recordo molt bé. És un sou que el que em va impressionar és quan em van pagar el doble perquè pagaven per Nadal.
Paga doble.
I llavors anava amb el cotxe per aquí a Barcelona, estava solter, els diners, per dir d'alguna forma, no tenia cap necessitat, vivia encara a casa dels meus pares, i per tant vaig anar amb el cotxe pel carrer Tosset. I allà van venir tota una col·lecció de gitanets a tocar.
És que ja volíem veure que com que vostè es havia criat amb la tata...
No, volíem veure el cotxe, que era una mica per a tots i tot això.
Perquè a vostè li agradava presumir de cotxe.
Sí, una mica, sí. El cotxe tenia un cotxe més o menys deportiu.
Expliqui'm quin cotxe era.
Era un Seat de 124 Sport.
Ah, molt bé. Era llarg.
Llarg, sí, llarg i molt deportiu.
Molt bé, com una mica coupé, ho dic de memòria.
És coupé, era coupé. Sí.
M'agraden els cotxes.
Doncs vaig baixar la ventanilla, i com que portava, m'havien pagat en metàl·lic, amb el primer gitanet li vaig donar 1.000 pessetes.
Què diu ara? 1.000 pessetes era una fortuna.
I es van posar tots els gitanets allà al costat.
Ja fer-li la volta, però era una fortuna, això.
I els hi vaig donar tots els... Fins que vaig aconseguir passar al carrer Tosset. Però em va fer tanta gràcia, perquè per mi en aquell moment el diner no tenia cap valor. I veure la cara d'aquells nanos era una cosa impressionant, perquè és com si sigués un conte, aquella història d'aquell home que passava per allà, no el veuríem mai més.
Però que els diners no tenien cap valor, era perquè a casa ja tenien prous diners?
Sí, a casa, a casa era una família benestant, jo vivia aquí a prop, al carrer Beethoven.
Nosaltres, Catalunya Ràdio, està a Catalunya Ràdio Beethoven.
Jo l'he vist construir, aquest edifici.
Diu ara,
sí.
Quan era Víctor Sagi publicitat i tot això.
I abans que sigués hi havia un terreny aquí.
Aquí hi havia un terreny, sí?
Sí, jo havia vist el terreny amb valles, per dir d'alguna manera.
No puc creure.
Estem parlant de l'any 62, però.
Era l'any de la nevada. El va agafar sol a vostè, la nevada a Barcelona.
La nevada és d'aquelles coses que em van tristir molt, perquè va ser el primer any que no vaig estar a la residència. Llavors, la residència d'estudiants estava molt bé, perquè tenies una vida d'estudiant completa, però tenia un problema, i és que per Nadal els estudiants, que eren els meus amics de la residència, s'anaven a casa.
I vostè no podia anar a casa?
Sí, però aquí a Barcelona estava sol, no tenia amics.
Era molt lluny pujar cap a Figueres?
No, perquè no hi havia... Home, tenia que anar sol a Figueres, la família vivia aquí.
Ja ho entenc. A veure, aquells anys en què van sentir amb De Gaulle, però que suposo que eren molts... inputs, no? Des del Che Guevara, la papa Joan XXIII, que vostè aquí està a la residència, que se'n va al Jamborí de la plaça Reial, Tete Montoliu, Pere Pruna, pintor, tot aquell món, com el recorda?
Oh, el recordo... A veure, jo he sigut sempre molt jove, des del punt de vista generacional, i el recordo com un col·lectiu de gent de la residència que era culturalment molt interessant, i que convivia amb ells tot el que podia, amb la diferència d'edat de 4 o 5 anys, que amb aquestes edats és bastant. I allà hi havia pues, el Gabriel Ferrater, el Blai Bonet, el Salvador Clotes, i tota aquesta gent sortien al vespre.
I vostè també sortia?
I no feia... Li diré un secret. No, no vaig anar a classe mai des de la segona carrera.
Enginyeria i no va anar mai a classe des
Només,
de segon.
Quan tocava estudiava, però mentrestant sortia els vespres
sí.
I dormia fins a quarts de 3 del migdia.
Esclar.
Anar a dinar i fora.
A quina hora estudiàvem després?
I després, quan tocava, llavors si et tancaves i feies... Tu agafaves els apunts, per dir-ho d'una manera, i deies, escolta, això... Pues, 20 hores.
Calculava, clar, això és mentalitat d'empresari, per aquesta lliçó o aquest temari, tantes hores.
I llavors, tantes hores menys 20, et tancaves a casa i llavors en sèrie no feies res més.
I aprovàvem una nota a l'examen?
Aprovava normalment, no, sense nota d'examen. No.
I els professors el coneixien o no gaire? El veien només...
No gaire, no. N'hi havia algun que passava llista i llavors anava directament al mes de setembre.
I que, perquè diu, no has venido nunca a classe.
Sí, però no, a veure, hi havia molta gent a classe, no es passava quasi mai llista.
Època que Franco estava encara molt fort, però que Eisenhower visitava Madrid, no? I vostè ho llegia tot, Chesterton, Orwell, Stefan Zweig, Balzac, Saint-Exupéry, podia mirar el Quixot de Cervantes, un amunt o pla. Com va aquesta barreja?
No, bé, és això, aquesta com diré, actitud davant de la vida de descobrir. Jo tenia que volia descobrir tot allò que la gent deia de que era especialment interessant, volia ser partícip, i per tant, per dir d'alguna manera, si... La descripció que fa un amunt del Quixot era una cosa interessant a conèixer, doncs jo ho llegia. Si en un moment determinat, sense ordre, si en un moment determinat doncs Marcús es posava de moda, em llegia el Marcús.
Calculava les hores també, tot això?
No, per això anava llegint en funció del que queia. Amb aquest aspecte he sigut sempre, encara ara, molt desordenat.
Però vol dir tenir la ment molt oberta alhora,
Depèn, sí. Has de jugar amb la sort de que et caigui coses que siguin interessants i disfrutis llegint-les i compartint-les quan pots.
Perquè de l'enginyeria a la física. I amb tot això anem a fer les milícies navals. I l'entusiasme a l'energia nuclear. Escolti, pràctiques a Grenoble?
Sí, vaig tenir una beca per fer... En una època vaig voler ser científic nuclear. Estava absolutament apassionat amb la ciència nuclear. I vaig tenir l'oportunitat, a través d'un amic meu, un amic del meu pare, de fet, que em donessin una beca per anar a Grenoble, on hi havia el centre d'energia nuclear més important d'Europa i el més important de França. Un espectacle, allò, 4 o 5.000... investigadors, amb un noi que devia tenir 18 anys i que vivia omnivolat per lo que veia cada dia.
Omnivolat. I el veig a vostè que hi ha un moment que fa pràctiques, no? Et sembla que va a Grenoble i l'empresa Cross i que llavors ha de decidir que ha de saber gestió.
Sí.
I pren una decisió important.
Sí.
L'IS.
Sí. És probablement la decisió que ha condicionat la meva vida. És a dir, quan vaig acabar la carrera podia fer d'enginyer o podia fer una cosa diferent. Una cosa diferent que en aquell moment era molt anormal. I vaig decidir estudiar l'IES, el màster d'administració d'empreses. Lo divertit d'aquest assumpte és lo estrany que li va semblar al meu pare.
Home.
Que era un home que havia fet econòmiques, per dir-ho d'alguna manera, a la seva època, i em va dir, escolta'm, després de 7 anys d'enginyeria i tantes matemàtiques i tantes físiques, ara vols fer comptabilitat?
I vostè què li va dir?
Li va dir, mira, em sembla que això és el futur. I per tant, escolta'm, ell va ser sempre un home molt liberal. I en aquell moment, va fer un acte que és molt particular. Llavors, estudiar com ara era molt barat. Estudiar la carrera d'enginyer era molt barat. Anar a l'IES era caríssim.
En general, continua sent-ho.
Continua sent-ho bastant.
Sí. I que,
en canvi, va fer l'esforç de pagar-lo.
Va fer l'esforç de pagar-li, eh? Sí. I li va anar a la mar de bé, això. Vostè.
Això em va canviar la vida.
Miri, jo posava Jordi Mercader Miró, enginyer, empresari, un home que governa i estima la cultura, però vostè com es definiria?
No ho he pensat mai, però jo diria que si em digués que devia un home interessat en la vida, en descobrir la vida.
Un home interessat en descobrir la vida. Mm-hmm. Avui al divan Jordi Mercader, president d'honor de Miquel i Costas.
Al divan amb Sílvia Coppolo, de Catalunya Ràdio, som líders. Moltíssimes gràcies.
Sentim aquests primers compassos que no reconeixem, però el senyor Mercader sí.
Sí, sí, sí.
La oració a l'ocaso de l'Armada Espanyola de Josep Sancho i Marraco. Escolti, què és això?
Això és una cosa molt particular, eh? Quan sí. Vas embarcat en un barco de guerra, cada tarda, a la posta de sol, es forma la tripulació, sobretot els que estan de guàrdia, i a la popa es baixa la bandera i es canta aquesta oració. I és una cosa que té molta gràcia, eh? Perquè es fa amb un gran silenci, ho fas tant quan ets mariner que quan ets oficial, quan ets mariner com un mes i quan ets oficial dirigeixes l'operació. I aquest és una cançó molt curteta, deu durar un minut i mig o dos, no més que això. Mm-hmm. Però veure el mar, la posta de sol, a darrere d'un barco en marxa, al mig del mar, sentint aquesta cançó, és una cosa que, com diria, estimula molt la sensibilitat individual, eh? T'estimula molt a pensar. I sobretot t'estimula a recordar, de que quan tens 18 anys penses una cosa i ets un mariner, per dir d'una manera, i quan en tens 25 ets oficial, penses d'una altra, però en tots dos casos tens el món al davant. No saps què passarà. I aquests minuts que estàs cada dia allà, bueno, d'alguna manera et fan pensar en això. Què passarà?
A vostè la vida s'hi col·loca amb il·lusió i amb desig d'intensitat, no? De viure-la, de barrejar-s'hi, de crear, jo volia dir això, no? Crear coses noves, nova sensació. No l'espanta, no es tira enrere, vostè es tira endavant i neda.
No, sí, no, jo, amb això és a dir, sí, és una manera, sempre he pensat parar-se no té sentit, i d'entrar enrere encara menys.
Jordi Mercader al divan.
Monsieur le président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps.
Horace Vian, cantada per Serge Reggiani.
Sí.
Mes papiers militaires pour partir à la guerre.
De guerra res, un desertor. El desertor, escriu el president. Per què ens l'ha triada, senyor Mercader?
Perquè és una rebel·lió. És a dir, aquesta cançó, aquella època, et produeix un element d'insatisfacció per lo que veus al teu costat. Veus i la gent d'aquest col·lectiu de gent, des de l'Yves Montand, el Jacques Brel, el Serge Reggiani, són rebels per l'època, i la cançó aquesta és per mi la quinta essència de la rebeldia.
J'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants.
Però vostè se sentia rebel respecte encara Franco aquí emmalaltint? Se sentia rebel o pensava que volia ser i fer i, per tant, s'havia d'acostar al poder de tot tipus, al polític, l'econòmic, tot?
No, jo em sentia rebel perquè no m'agradava el que veia al meu alrededor. I, en canvi, creia que teníem una gran oportunitat des del punt de vista de futur. I el repte d'acceptar aquesta oportunitat, jo crec que no solament per mi, la meva generació ho va acceptar amb una dosi d'il·lusió i de fermesa molt significativa, que només té un inconvenient, que és que eren molt joves i hem taponat massa els que venien al darrere.
Clar, ja ho entenc, diríem, perquè els més grans ja no tenien o no veien aquesta...
No, i hem estat massa temps per entendre'ns amb responsabilitat o amb poder, per no ser ara ambigu amb això.
Oportunitat, repte, són paraules que m'acaba de dir aquesta altra cançó, a veure...
Il parle de la mort.
La mort.
Comme tu parles d'un fruit, il regarde la mer. Com tu regardes un puits.
Però vostè sí que mirava el mar com qui mira un fill, no?
Sí. Bueno, aquesta és una cançó del Jacques Brel, molt particular.
Sí, no perquè... és de les més conegudes, no?
No, perquè és la cançó que dedica a les Isles Marqueses a on ell se'n va allà a morir-se. Perquè el diagnostiquen un càncer i llavors no vol saber res de la societat i escull un puesto per anar-se a morir. I escull una illa que es diu Ibaoa, que està a les Marqueses, a la Polinèsia Francesa, que casualment, o no, és la illa on, amb el segon viatge del Gauguin, va trobar que la Polinèsia Francesa era massa introduïda a la societat i va buscar una alternativa. I el Gauguin també està enterrat amb aquesta illa d'Ibao a les Marqueses. Un puesto que jo vaig arribar a anar-hi.
I va anar-hi, sí?
Sí, hi vaig anar, no hi havia res, cap hotel. Ara crec que sí, que ja l'han més o menys envaït els turistes. Però, vamos, no era un puesto perquè hi haguessin molts turistes. És a dir, unes illes difícils. I vaig anar en barco i vaig estar 7 o 8 dies navegant per allà, d'illa en illa, i veient les antigues colònies dels asiàtics que havien intentat arribar allà amb canoa.
El veig molt bé i molt bé de salut, i ara que ens parlava de la malaltia, vostè va haver un moment que també va estar malalt i va calendaritzar la recuperació a l'agenda, no? Que es va... Bravo! No. Ser positiu, bravo, com quan escollia allò les hores que havia d'estudiar després de no anar a classe, també això ho va poder col·locar a la seva vida. Però d'alguna manera la malaltia li va fer canviar alguna cosa?
No.
No.
No, no, no. La malaltia, l'única cosa que em va fer va ser el moment del diagnòstic, a veure, per no ser gens ambigu amb això, era un càncer delicat, i per tant amb un risc molt alt. I l'única cosa que quan t'ho diuen tens que fer una parada per pensar què és el que has de fer per si passa una fatalitat i tu no hi ets. I llavors això sí, ho tens que preparar amb molta fredor. Llavors has de pensar molt bé com comuniques. Com comuniques a la teva dona, als teus fills, a la teva vida professional, d'una manera que l'ordre no faci de l'enfermedad un element de batibull complicat. I aquí sí que vaig ser molt planificador, per dir d'alguna manera.
Això és una mentalitat d'enginyer,
Segurament, sí.
I vostè ara sap quin sentit té la vida, senyor Mercader?
Bueno...
O vostè li atorga? Cadascun de nosaltres podem atorgar-li?
A veure, jo amb això... Arriba una edat amb la qual ets més pròxima a pensar una mica amb la vida i la transcendència, I últimament, vamos, de fa 3 o 4 anys, vaig trobar una referència que em va interessar molt. És a dir, a l'Einstein li van preguntar si creia en Déu.
Sí.
I l'Einstein va contestar que no ho sabia, però que en tot cas si creia en algun Déu, creia en el Déu de l'Espinoza. I llavors això em va portar a llegir llibres de l'Espinoza. És un filòsof molt complex, molt dens, i que parla precisament del sentit de la vida, amb una gran contestació tant respecte al judaïsme com al cristianisme.
Tiro enrere, havia d'anar a l'Índia, ja teníem el cotxe de la segona mà, no hi va anar,
No hi va anar.
Però es va fer càrrec d'Impacsa, sí. No? Com va anar això? Bé?
Bé, va anar bé, hi vaig estar quasi 15 anys. Allà vaig conèixer un personatge d'aquests que va incidir també molt significativament en la meva manera de pensar i en la manera de funcionar, que va ser l'alcalde Porcioles. L'alcalde Porcioles era el propietari de la paperera i va ser ell el que em va, d'alguna manera, contractar. La qüestió és, com va anar això? Bueno, d'entrada, és aquest tipus de coses de que a l'IES et permetia que amb 25 anys tinguessis un càrrec d'una persona de 45. I això t'obligava a fer un esforç intel·lectual de feina i de com diria jo, d'afirmació de les teves conviccions molt alta, perquè debatre amb un notari com el Porcioles i la seva família, doncs la trajectòria de lo que era més important per ells, que era la seva companyia, era una cosa molt complicada. Però la veritat és que va ser molt constructiu. Amb l'alcalde Porcioles vam tenir, com diria, una història de quasi diria, d'apassionada d'amor i odi, o d'enfados, no diré mai
molt
odi.
Molt autèntica, per tant,
Molt autèntica, clar. Però al final, d'una gran intensitat. Vam ser, sobretot al final de la seva vida, i mentre jo estava a Madrid en aquell moment, d'una gran afecte per les dues bandes.
Avui parlem amb Jordi Mercader, al divan.
El divan amb Sílvia Coppolo, a Catalunya Ràdio.
I ha vingut en Serrat.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar.
I Machado.
Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón.
Què fa Cantares aquí al seu divan, senyor?
A veure, vaig tenir la sort de que a Figueres, al col·legi, els últims anys vam tenir un gran professor, un gran hermano, que ens va dir, a veure, en vez d'anar al cine a veure aquestes tonteries que fem al col·legi, anirem a passejar i llegirem poesia. I no feu cas de l'índice, que no sabem, la majoria de la gent no sap el que és, que era una llista de llibres que no es podia llegir. I podeu llegir des d'Ortega, però sobretot llegiu poesia, llegiu Machado, llegiu García Lorca, llegiu ara no surté, d'això, l'Alicantí.
Miguel Hernández, potser, no?
Miguel Hernández, sí.
Aquí els companys que ara m'ho deien, sí.
Tant quan en quant tens blackouts d'aquests de l'edat. Però llavors em va portar tot això a disfrutar molt amb la poesia, i continuo llegint-la, i continuo llegint a Machado o García Lorca o Miguel Hernández ara.
I si ara li dic Empresa Nacional Bazán, vostè què diu?
Pues mire, l'altre dia m'ho preguntaven, probablement, des del punt de vista professional, és de la feina que em sento més orgullós.
Per què?
Bueno, perquè era una feina que ningú donava dos rals, per dir-ho d'una manera, perquè es pogués fer alguna cosa. Entre tots els que vam fer allà vam aconseguir fer un equip que va funcionar millor. I vam aconseguir dues coses que són molt anormals. Per una banda, adreçar la companyia, avui és Navantia això, I per altra banda, fer una cosa que per un home de mar com jo, tens una sort imprescindible, que és fer un portaavions.
Per això, diríem, li deia aquí a l'Andreu Claret, l'home que pesava portaavions, que subtitula així.
Sí, bueno, perquè llibre. El vaig tenir que pesar.
El va haver de pesar.
En un moment determinat em van dir, bueno, escolta'm, tenim un problema, el portaavions pesa massa, s'anirà, perdrem la línia de flotació, llavors no complirem les condicions de navegabilitat, de la velocitat i tot això, i per tant tenim un problema molt seriós. No podem explicar perquè serà un escàndol terrible. I amb el debat de tot això m'oferien alternatives com fer la coberta de vol amb fibra de carbó. I dic, mira, jo la fibra de carbó només, en aquella època només es feien raquetes de tenis, no pistes de vol de portaavions. I recordo, vaig passar un cap de setmana pensant què es podia fer i al final se'm va acudir. Dic, saps què? Abans de fer res, passem el portaavions.
Passem el portaavions i després vam poder continuar.
I llavors vam passar el portaavions. És relativament fàcil passar un portaavions, eh?
No se m'hauria acudit mai passar un portaavions.
S'ha de tenir l'acudit de com fer-ho, eh? Es posa, per dir-ho d'una forma molt simple, el poses en una zona d'aquestes de construcció de barcos, tanques, tires aigua de mar, tanta aigua fins que comença a flotar. L'aigua que has tirat allà dintre
és el que pesa.
El pes exacte. I llavors el resultat va ser que el pes era estupendo, estàvem per sota del previst i ens va permetre fer un vaixell extraordinari.
Jo ara hauria de parlar de totes les empreses que ha estat Impacsa, Bazán, de 313.000 treballadors, Presidilini, 300.000 treballadors, i després ha tingut responsabilitats molt, molt importants, també vicepresident de Repsol, de La Caixa. Vostè de què se sent més orgullós?
No, ja l'he dit, eh? Jo diria que a tot arreu hem tingut, per sort, moltes satisfaccions. És a dir, no he tingut en cap cas més sentit, per dir-ho d'alguna manera, allò constrenyit ni amb la meva actuació ni amb els meus resultats.
Continua pensant que Catalunya té massa poc poder?
Jo crec que l'hem exercit poc. Poder sí que el tenim. El que hem d'aprendre és exercir-lo.
Com?
Pues això, aquest és un dels elements que té, per dir-ho d'alguna manera, té una tècnica, això. És a dir, la primera cosa és que s'ha de voler exercir fora de Catalunya. Exercir el poder a Catalunya està bé, és per dir-ho, la condició necessària, però en tot país que es val, la política exterior, per dir d'alguna manera, les condicions del que és el que s'ha de fer a nivell de l'Estat o a nivell d'Europa o a nivell de la situació internacional, has d'estar disposat a exercir aquest poder de veritat. I això es fa només fent-ho en sèrio i creient-ho.
Jordi Mercader ens ha triat diversos llibres. Qui és John Galt? La luz estaba menguando y Eddie Willers no podía distinguir la cara del vagabundo. El vagabundo lo había dicho con sencillez, sin expresión, pero desde el ocaso allá lejos, al fondo de la calle, unos destellos amarillos alcanzaron sus ojos. Unos ojos que miraban fijamente a Eddie Willers, socarrones y quietos, como si la pregunta hubiese sido dirigida a la extraña inquietud que había dentro de él.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Per què ens l'ha triat? Aquest La rebel·lió d'Atlas, d'Ayn Rand?
Bueno, ara s'ha tornat a posar de moda tot això. Això és el Tea Party en aquest moment a Canadà i als Estats Units i tot això. Ayn Rand és una dona que té una filosofia política molt de dretes, però que té personal, que el vaig llegir en una edat que això t'afecta molt. Vaig llegir quan devia tenir 20 o 21 anys. I és... les històries d'Ayn Rand són d'aquelles... d'un... per dir-ho d'alguna forma, si ara tingués que dir una frase de moda amb aquest, d'un machisme terrible, i d'un lideratge quasi feixista. Però, en canvi, d'una literatura fàcil de llegir, i a mi em va condicionar durant un temps bastant, em cridava molt l'atenció, aquest discurs contra la burocràcia, l'administració pública mal feta, tot aquest tipus d'històries.
I ens ha triat també La revolució russa d'Alan Moorhead, Zelda 2455, Pabellón de la muerte de Kirill Chessman, la rebel·lió d'Atlas, ara ho dèiem, El hereje y el cortesano de Spinoza, Leibniz y el destino de Dios en el mundo moderno de Matthew Stewart, Sapiens de Yuval Noah Harari, Maniac de Benjamin Labatú, es diu?
Sí, Labatú.
Sí. Labatú, i ens ha triat també...
Who sent you here, Zhivago?
No one sent me here, Commander. I'm going to your yacht.
Doctor Zhivago, aquesta pel·lícula, per què?
Perquè jo he tingut sempre una gran interès per lo que és Rússia. La Rússia, des de la Rússia soviètica a la tsarista, passant per la moderna. He estat diverses vegades tant a Sant Petersburg com a Moscou. A mi el món rus sempre m'ha semblat d'un interès extraordinari.
No li fa por, diríem, la situació ara de Rússia?
Sí, sí, sí.
I l'extrema dreta, com ho podria arreglar això? Com es pot afrontar aquest món?
A veure, jo crec que, com molts, jo em sento decepcionat del món que hem arribat a crear, perquè sembla que això els sigui vingut sense tenir responsabilitat. És a dir, els que hem arribat fins aquí, a la meva edat, és que no hem sabut arreglar, o entre tots, millor de la que està ara. Ara és una situació decepcionant, i més igual Rússia que Argentina, que Hondures, o que la trajectòria que puguem tenir aquí a França o a Alemanya. Jo l'altre dia em preguntava algú i deia, mira, el moment de màxima satisfacció per la meva generació era aquell mercat comú que encara bevia de les idees del Helmut Schmidt, que teníem el Jacques Delors com a president de la comissió, i que els líders europeus i americans venien d'una democràcia moderna i amb una il·lusió de futur de construcció molt potent. Ara no és el cas. Ara estem... És una societat a la defensiva la que tenim. I veurem com si som capaços de gestionar-la bé.
Ha sigut un bon pare, vostè, els seus dos fills?
Regular.
Què canviaria si pogués tenir una segona oportunitat?
A veure, em seria molt difícil, perquè quan dic regular dic perquè el temps que vaig estar a Madrid és un temps molt crític, de l'edat dels meus fills, era quan començaven l'adolescència i iniciaven d'alguna manera la primera joventut, i jo tenia que parlar amb ells pues, més o menys cada dia per telèfon.
Com si ara ho fessin per videoconferència.
I ara seria diferent, això, però bueno, resoldre una equació matemàtica per telèfon, quan a més no hi havia telèfons mòbils, tenia un telèfon que estava a línia enorme dintre el cotxe, que amb allò més o menys aconseguia parlar amb ells. I per tant, perdre 7 anys de la vida dels meus fills, que només els veia els caps de setmana, això sí que m'ha dolgut. En canvi, tinc una relació excel·lent amb ells.
I amb els nets i la neta.
Ah, això és una altra cosa.
Això ara somriu, se li il·lumina la cara, senyor.
Sí, sí, és una altra cosa.
Mercader, ara va millor això. I l'amor a la seva vida, com ha anat?
Bueno, jo diria que ha anat bé. Jo diria que, bueno, probablement la primera vegada que m'ho pregunten, això, però jo he tingut...
I que és l'última gairebé, ja, sí.
Jo diria que hi ha dues perspectives de l'amor, una que és l'enamorament,
sí.
I l'altra que és l'entrega. Són dues fases de la vida sentimental que a vegades es combinen i a vegades no. Jo diria que la que és més important és l'entrega, i a l'entrega he tingut un matrimoni extraordinàriament feliç. Vaig tenir un matrimoni que, bueno, que ara el trobo a faltar perquè fa un any i mig que la meva dona no hi és. Però que vam tenir una entrega mútua que ens va permetre viure un matrimoni de 50 anys d'una gran intensitat, tant des del punt de vista personal com sentimental, per dir-ho d'una forma, i social. I aquest és un primer element... del sentit amorós. I l'altre és l'enamorament. I l'enamorament, doncs, l'has tingut com tothom. És aquella cosa que recordes i que forma part de la teva adolescència.
Digui, com li diria a alguna persona que demà no troba un motiu per llevar-se? Què li diria?
Que posi un peu darrere l'altre.
S'ho pregunti o no s'ho pregunti i tiri endavant?
Del moment que es posi d'en peus.
Que camini.
Que camini. Doncs ja pensarà.
I el millor que ha fet a la vida, què és?
El millor no ho sé. Jo espero que encara ho tingui que fer, el millor.
Llavors vol dir que mira el futur.
Sí.
Amb il·lusió.
Sí, sí, tant i tant.
Repte que té ara, quin és?
Home, ara, diversos. El primer de tots, per dir d'alguna manera, és... hem de fer una cosa molt important a la Fundació Dalí.
Què és?
Pues és de que tenim una institució que és molt econòmicament molt rendible, que generem molts recursos i que hem de ser capaços d'aplicar-los a la cultura d'una manera eficient. I no és fàcil. Em diu la gent, home, ja m'agradaria tenir el repte que tens tu. Potser sóc una mica indiscret, però bueno, els periodistes això us agrada, eh? Em sobren 8 milions cada any.
No pot ser això. I m'ho diu a l'últim minut, senyor Mercader. Què hem de fer amb aquests 8 milions?
Pues 4 ja els tinc més o menys atribuïts.
A què?
Bueno, refarem el museu, ens hem comprat una part nova, farem sales temporals, però els altres 4 hem de fer cultura.
Necessita projectes?
Necessito projectes.
Què li diem als oients? Que com li poden fer arribar aquests projectes?
Ah, només s'han de posar en contacte amb la Fundació, això sí que és molt senzill. Però és, a veure, els projectes culturals són molt difícils, perquè gastar diners en cultura, com gastar diners, és relativament fàcil. El que és important és gastar-los bé. Llavors hem de pensar quin tipus de coses li podem donar a la societat perquè gaudeixi d'aquests diners a lo que fem. Una de les coses, per no ser misteriós amb això, els hem d'ensenyar a mirar i a veure les coses. Quan més coneixement es té d'una cosa, més es disfruta. Si jo li explico un quadre del Dalí i el veu abans de que jo li expliqui, i el veu després,
sí,
veurà dues coses diferents.
Veuré dos quadres diferents i em faran un efecte diferent.
Diferent. Sí. I estarà més rato amb un que amb l'altre.
Sí, senyor.
I llavors això passa amb la pintura, però si vols disfrutar sentint a Bach, n'has de fer un tip de sentir-lo, perquè a la primera no el disfrutes, no.
O no el disfrutes tant.
No, el disfrutes poc, per ser sincer, almenys jo.
A veure, senyor Mercader Miró, li sobren 8.000 milions cada any d'euros a la Fundació Gala Salvador Dalí 4 i ja li sembla que els té col·locats. I els altres 4, senyores i senyors, si tenen projectes culturals amb cara i ulls, els hi presenten al senyor Mercader. Diuen que l'han escoltat al divan i ja ho arreglarem i en farem balanç. Sí?
Sí, senyora.
Som-hi. Senyor Mercader Miró, gràcies.
A vosaltres.
M'enduc la seva emprenedoria, la seva visió positiva de les coses, el sempre anar endavant i crear espais nous que estan per descobrir. De debò que sí, gràcies per tot el que ha fet.
Gràcies a vosaltres, ha sigut un plaer.
Gràcies, de debò. Amb Josep Lluís Santi So, el so i el muntatge, amb Albert Castellví i amb Blai Mercè. Amb molt de gust i aprenent a Sílvia Coppola. Gràcies, gràcies, gràcies. Jordi Mercader, l'home que pesava avió, l'home que redescobreix la vida i que té 4 milions per col·locar, avui ens ha fet una lliçó de vida grandiosa. Gràcies, de debò.
Moltes gràcies.
El divan amb Sílvia Coppola, de Catalunya Ràdio, escoltem les persones.
C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière luit. C'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat, jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, dort. Il est étendu dans l'herbe sous la nue, pâle sur son lit vert où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade. Il fait un somme. Nature berce-le chaudement, il a froid. Des parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je mendierai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens: refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
Il parle de la mort comme tu parles d'un fruit. Il regarde la mer comme tu regardes un puits. Les femmes sont lascives au soleil redouté, et s'il n'y a pas d'hiver, cela n'est pas l'été. La pluie est traversière, elle bat de grain en grain quelques vieux chevaux blancs qui fredonnent Gauguin. et par manque de brise, le temps s'immobilise au marquis. Du soir montent des feux et des points de silence qui vont s'élargissant et la lune s'avance. Et la mer se déchire, infiniment brisée par des rochers qui prirent des prénoms affolés. Et puis, plus loin, des chiens, des chants de repentance, et quelques pas de deux, et quelques pas de danse. Et la nuit des soumises et l'Alysée se brise aux marquises. Le rire est dans le cœur, le mot dans le regard. Le cœur est voyageur, l'avenir est au hasard. Et passent des cocotiers qui écrivent des chants d'amour que les sœurs d'alentour ignorent d'ignorer. Les pirogues s'en vont, les pirogues s'en viennent, et mes souvenirs deviennent ce que les vieux en font. Veux-tu que je te dise, gémir n'est pas de mise aux marquises.